La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos al Día de Santa Teresa el espacio de la Luna Salida a Tiempo que produce Carrevolta. El fin de semana pasado la ciudadanía ha sido la protagonista en Valencia, con sus concentraciones y encuentros. ¿No es así, Rosa Oltra?
Hola, Enrique. Aixina és. El cap de setmana del 25 i 26 de gener a la ciutat de València van viure uns dies de moltes reivindicacions. Començant el dissabte de matí amb una concentració a la plaça de Manises davant de la Generalitat organitzada per la Coordinadora per la Protecció del Paratge de les Moles, que demanava que després de que les institucions recorregueren la sentència que donava en part la raó als promotors del megacentre comercial que amenaça aquell paratge natural, ara el que demanen és que reconega com a parc natural les Moles, és a dir, protegir aquest territori. El dissabte mateix, també, al centre de la ciutat de València, així on té la casa el carrer Volta, es va celebrar la foguera del motí de Velluters, una trobada ja tradicional, així del barri, de Ciutat Vella, que reivindica la vida del veïnat i la trobada amb els espais públics, i que va acabar, com sol fer-ho sempre, amb una gran foguera a la plaça del Pilar i una nit de cant improvisat. Però, sens dubte, la gran trobada del cap de setmana va tindre lloc el diumenge, dia 26, al barri de Benimaclet, i va ser una gran manifestació contra el PAI que projecta 1.350 vivendes en el barri i pel que el col·lectiu Cuidem Benimaclet demana la reclassificació del sòl per a que torni al no urbanitzable. De tot això en parlarem durant el programa d'avui. Com deia, en la introducció del programa, avui parlarem del que va passar així el cap de setmana passat, i és que un equip del Dau de Santa Teresa es va desplaçar fins a la manifestació de Benimaclet del diumenge 26 de gener per a parlar amb l'organització i la gent que allí estava. Ens presentarà la ronda d'entrevistes Toni Peruga. A continuació, en el nucli central de l'entrevista del programa, Lourdes Marco entrevistarà a Petra Nagyova, que és escriptora i ha escrit un llibre titulat Margarita Blanca, que ens parla sobre l'Holocaust. I aquesta entrevista, entre altres coses, també l'hem elegida perquè el dilluns, dia 27 de gener, o sigui, el dilluns d'aquesta setmana, va ser el Dia Internacional de la Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust. Continuarem el programa amb la música d'un país clandestí, amb Adelí Martínez, i acabarem, com sempre, amb la programació de la mà de Josep Martínez. Com hem dit, donem pas ja a Toni Peruga, que ens parlarà de les entrevistes que van fer en la manifestació de Benimaclet. Bona vesprada, Toni.
Bona vesprada, Rosa. El passat 26 de gener, al nostre estimat barri de Benimaclet, va tindre lloc la manifestació Defensem Benimaclet, Recuperem l'Horta, que convocava la plataforma Cuidem Benimaclet i l'associació veïnal. I més de 150 entitats, col·lectius i comerços es van adherir. 6.800 persones acudiren i allí estigueren les nostres companyes i amigues Núria Cerveró i Rosa Oltra, on varen parlar en algunes de les persones que es trobaven allí. Nosaltres se sumem a les exigències de la descalificació del sòl de Benimaclet.
No, especulació!
Estem així en la manifestació contra el PAI de Benimaclet, avui diumenge 26 de gener. La manifestació està a punt de començar i tenim amb nosaltres a Irene Martínez, de Cuidem Benimaclet, una de les organitzadores d'aquesta manifestació. Bon dia, Irene.
Bon dia. Encantada d'estar així amb vosaltres i que tingueu un bon dia.
volíem preguntar-te, ja que tu estàs així en l'organització, l'última manifestació que organitzàreu va ser l'11 de febrer del 2019, ja fa quasi un any, i volíem preguntar-te sobre com has vist l'evolució de la lluita en el barri.
Jo crec que ha sigut molt bona perquè poquet a poquet està calant en el barri la lluita i la importància que té, i no sols en el barri, sinó que estem calant també que no és això sols en el barri, sinó que és més enllà un model de ciutat que està programant des de les altes esferes junt al poder econòmic i que no pregunta a la gent el que vol. I a fin de comptes, un govern de suposadament d'esquerra, un alcalde que va defensar l'Horta en seu moment quan estava fora de les institucions, i ara té planejat al voltant de tota la ciutat una destrucció de l'Horta i dels paratges, no sols així en Benimaclet, sinó el que queda de la punta, l'ampliació de la V21, que nosaltres creiem que tampoc s'està fent pressió de cap al govern central, i no sols això, sinó els pais que estan distribuïts per altres bandes de la ciutat, el pai de Malilla, diversos pais. I justament aquí, en Benimaclet, està plantejant 1.345 vivendes, crec, i és fer unes torres vora la Ronda Nord de 10-15 altures, i nosaltres creiem, des de Cuidem Benimaclet, que això pot afectar molt a les dinàmiques del propi barri, no sols a nivell ecològic, sinó també purament a la socialització del barri.
Irene, moltes gràcies per la teva explicació, que ha sigut molt clara, i res, vos desitgem el millor en la vostra lluita i un èxit total en la manifestació d'avui.
Totes són Benimaclet, totes són Ciutat Vella, totes són Cabanyal, totes són tots els barris, i que si aconseguim alguna victòria no serà sols d'un barri, sinó serà de totes la gent que està currant dia a dia per les xarxes veïnals i per fer un altre model de ciutat des de baix cap amunt. I que la lluita continua, i que els carrers sempre són nostres, ens on trobem, tant en les lluites com en l'assemblea. I moltes gràcies per estar ahí, per difundir el nostre argumentari, que també és imprescindible un model de mitjans de comunicació alternatius i que estiguen fora de les esferes econòmiques i polítiques. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Hem tingut amb nosaltres a Irene Martínez, de Cuidem Benimaclet.
Bon dia, continuem així a l'inici de la manifestació i parlem amb alguns dels assistents. Bon dia, com et dius?
Pepe.
Bon dia, Pepe. Què t'ha portat així a la manifestació a participar en aquesta lluita?
Afectat com la gent del barri per un pla urbanístic de 30 anys que està totalment desfasat, i gent que l'Horta se'n va a terra. I nosaltres estem a l'Horta mateix, vivim pegats a l'Horta. L'urbanisme bestial que s'ha dut en aquest país ens du a una situació caòtica.
Entenc, Pepe, que eres d'ací, del barri de Benimaclet?
Des de fa uns quants anys, sí, des de fa 30 anys.
I per què penses que té gran valor l'Horta? Què ens aporta que cal cuidar de l'Horta valenciana?
En primer lloc, que decidisca la gent més afectada, la gent del barri, la gent de la ciutat, el seu futur, que no sigui la planificació urbanística bestial i els interessos de les grans empreses constructores, que el que te fan és construir-te un edifici que te'l venen per una quantitat desorbitada i després vius dins i te dones compte de que t'han pres el pèl. Això una. I l'altra és que considerem que l'Horta de València s'ha de mantindre, i l'agricultura, ja que mantenir una agricultura sostenible i, si és possible, ecològica, i això s'està perdent. Estem perdent quantitat de terreny i quantitat de possibilitats, i això no és el futur.
Molt bé, Pepe, doncs moltes gràcies, i et deixem ara que continues gaudint d'esta manifestació festiva i reivindicativa. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bé, continuem ara entrevistant els compareixents de la manifestació. Parlem amb...
Eva.
Bon dia, Eva. Eres d'ací, del barri de Benimaclet?
Sí, sí, soc veïna d'ací des de l'any de la Riguada. tota la vida.
La teva participació avui a la manifestació és una participació puntual o participes més activament dia a dia en la lluita del barri?
Actualment participe més puntualment que abans, perquè per la meva edat tinc unes qüestions personals que me l'impedixen, però sí que procuro estar molt atenta a tot el que es fa al barri, i esta lluita sembla molt com per apropar-me. No sóc del grup organitzador ni de Cuidem, però per exemple jo sóc sòcia de l'associació veïnal, que en este moment no siga una sòcia activa en el grup de treball.
Moltes gràcies i que continues gaudint.
Gràcies.
Ara tenim el gust de parlar amb...
Jorge, d'Alboraia.
Bon dia, Jorge. Aleshores, d'Alboraia, i com és que estàs així solidaritzant amb Benimaclet?
Perquè pensem que l'Horta, siga una banda de la Ronda Nord o l'altra, és la mateixa i cal defendre-la fins al final. Prou d'especulació immobiliària.
Quins valors representa l'Horta per a tu?
Un espai de treball, un espai de contacte amb la natura, un espai que ens permetrà lluitar contra el canvi climàtic. Tot això podria resumir un poc el que pense.
Moltes gràcies, Jorge, continues gaudint.
Gràcies.
Continuem en la manifestació parlant amb la gent que ha vingut a donar suport a esta convocatòria. Bon dia, com el diuen?
Hola, sóc Sílvia.
Vens d'ací, de Benimaclet?
No, visc al barri del Cabanyal i vinc de l'Assemblea d'Espai Veïnal Cabanyal.
I com és, Sílvia, que t'has unit amb aquesta manifestació que no passa en el teu barri?
Nosaltres estem organitzant-nos a nivell de ciutat i intentem mantindre el contacte i intentar saber què passa a la resta dels barris, perquè pensem que tot el que passa a la resta dels barris afecta també a tota la ciutat i a nosaltres, encara que no vivim en Benimaclet. Aquesta qüestió del PAI no és un tema que afecti directament al barri del Cabanyal, però afecta a la ciutat i a l'Horta, que és patrimoni nostre, i per tant pensem que és indispensable que estem així.
Per això, lo millor també hem vist que la convocatòria, a banda de Cuidem Benimaclet, apareix entre barris, no?
Exacte, perquè entre barris sempre dona suport a totes les convocatòries que se faça d'aquells barris o altres entitats que estiguen defensant-se pel model de ciutat, pel model de territori, etc.
Moltes gràcies, Sílvia, que gaudisques de la manifestació.
Vale, moltes gràcies.
Desclassificació! 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 Desclassificació!
I passem ja al nucli central, a l'entrevista que ens porta Lourdes Marco amb Petra Nagyova. Bona vesprada, Lourdes.
Hola, Rosa, bona vesprada. El dilluns 27 de gener fou el 75 aniversari d'alliberament del camp de concentració d'Auschwitz. I tenim aquí esta vesprada a l'escriptora Petra Nagyova, autora del llibre Margarida Blanca, que serà el tema central d'aquesta entrevista. Petra va estudiar mitjans de comunicació a Eslovàquia. Quan va acabar els estudis, començà a treballar com a periodista al seu país. Treballà 2 anys com a editora jefa del periòdic regional, escrivint sobre política regional, poder judicial, així com sobre històries personals de gent. Recentment s'ha instal·lat a València, on es dedica a escriure textos i consultes sobre comunicació i relacions públiques. L'any passat va debutar com a escriptora amb la novel·la Margarida Blanca. Hola, Petra, benvinguda.
Hola, buenas tardes, Lourdes.
És possible que cada país tinga la seva pròpia Anna Frank. La teua primera novel·la narra la història real d'una dona que va sobreviure a l'Holocaust nazi. ¿Es podrías hablar un poco más sobre el libro?
Mi libro es una reconstrucción de la historia de una niña, Elena Weinburg, que fue deportada con su hermana Anna y con otras cientos de adolescentes y mujeres jóvenes en marzo 27, 1942, en el segundo transporte a Auschwitz-Birkenau, y todos eran judíos.
¿Por qué Margarida? ¿A qué es deu el título del libro si la protagonista se anomena Elena?
Se llama Margarita Blanca porque todas las niñas eran muy inocentes, como flores, como margaritas. Con la propaganda del nazismo antes de la Segunda Guerra Mundial, Europa había cambiado mucho. Elena nació en Checoslovaquia, un país basado en principios democráticos, pero la propaganda del nacionalismo estaba entrando en el país. Y el resultado, división de la República Checoslovaquia, estableció la primera República Eslovaca, que era un estado basado en un régimen autoritario, en el que las personas de minorías como judíos, checos, gitanos o gente con otra visión de política se convirtieron en enemigos de la nación. En la primera República Eslovaca se aplicaron las leyes antijudías más estrictas de Europa. judíos fueron excluidos de la vida social. No podían tener radio, caminar en las calles importantes, no podían tener tiendas, ir a tomar cafés con no judíos, no podían viajar, ir a eventos o tener una licencia de conducir. Y Elena, como ella era una adolescente, no pudo ir a la escuela y no experimentó un primer amor juvenil. Un día, unos hombres desconocidos fueron a su casa y se la llevaron junto a su hermana Anna y la separaron de sus padres. Y 2 días después la llevaron al campo de concentración de Auschwitz.
Tú vas conèixer personalment a Elena, la protagonista de Margarida Blanca. Supose que deixar constància del seu testimoni fou el que te impulsà a escriure aquesta història. És així?
Sí, así es. Cuando Elena era mayor y se estaba muriendo, fue un momento difícil para mí. Era una persona muy cercana para mí y experimentamos mucho juntas. La conocí durante una de mis entrevistas cuando trabajaba como periodista y a partir de ese momento nos hicimos amigas inseparables y me hizo comprender mucho sobre la historia y la vida. Iba a verla una vez por semana y ella siempre me preguntaba por qué. Nos conectó algo muy fuerte. Sus hijos emigraron a Canadá durante el comunismo, pero siempre tenía muchos amigos. Cuando Elena se fue, siendo mayor, y yo preguntaba a mí misma cómo se sentía. ¿No se sentía sola o no se sentía algún dolor? ¿No tenía pesadillas? Elena falleció cuando tenía 90 años. Todavía la echamos de menos. Su hijo me sugirió que escribiéramos un libro. Soy periodista y me gusta escribir, pero un libro es algo diferente en comparación con un artículo. Un libro necesita su tiempo y paciencia. Y conocía la historia de Elena, pero también sabía que no sería fácil escribir un libro sobre este tema. Tuve que estudiar mucho sobre los campos de concentración y el ambiente de esta parte de la historia. Elena siempre quería contar su historia a la gente, especialmente a los jóvenes. Ese era mi objetivo, escribir un libro, contar y conservar esta historia de la que siempre podremos escuchar su voz. En mi libro están sus recuerdos y también los diálogos de sus hijos, sus primeros recuerdos de la adolescencia sobre su madre y reflexiones como el trauma del holocausto afecta a las otras generaciones.
No sent odi, tothom portem la nostra història, o sent pels nens que han sofert pel mal comès pels seus pares. Eixes foren paraules d'Elena. Conta'ns com era ella.
Elena era una mujer directa, verdadera y fuerte y muy honesta. No le gustaba la injusticia. Siempre quería hacer buenas cosas y ella inspiraba a otros para hacerlas. Decía que estaba destinada a sobrevivir para poder hablar sobre esta parte de la historia. Quería que nunca más volviera a suceder. Muchas personas que han sobrevivido un trauma no pueden hablar de sus malas experiencias. Elena pasó 30 años con depresión, sufrió mentalmente y físicamente, pero ella nunca se quejó. Después del campo de concentración aprendió a vivir de nuevo. No tenía nada. No tenía su hogar, ni amigos, solo sus hermanas que sobrevivieron con ella en el campo. Sus padres y hermanos no sobrevivieron, los mataron en el campo de concentración. Elena no había terminado la escuela. Después de la guerra se enamoró, pero su novio fue a Israel sin ella porque tenía una tuberculosis muy fuerte. Es muy difícil imaginar lo que experimentó. Elena siempre se sentía culpable por sobrevivir mientras que otros no.
Però d'alguna manera el desig d'Elena que la seva història trascendira s'està complint perquè Margarida Blanca està tenint una bona acollida al teu país, no és així?
Sí, està teniendo mucho éxito en Eslovaquia. Los padres lo están comprando para sus hijos y los profesores para sus alumnos en las escuelas. Y también me escriben muchos adultos. Están agradecidos de que este libro exista, especialmente en un momento en que Europa está cambiando mucho. Nuestro país ha sufrido mucho, primero debido al fascismo y después la Segunda Guerra Mundial, debido al comunismo. Nosotros hemos vivido muchos años así y sentimos mucho las consecuencias. Por lo tanto, no entiendo cómo los jóvenes en el oeste de Europa desean volver a vivir el comunismo. Quisiera que nadie tendrá que vivir el comunismo.
El comunisme o l'ascens generalitzat de l'ultradreta en Europa, ¿veritat?
Sí, exactamente, Lourdes. Es como nosotros olvidamos muy rápido la historia de nuestros abuelos y no queremos tratarla más. Repetimos las opiniones de los políticos, pero a muchas veces falta el pensamiento crítico. y estamos cumpliendo el miedo, culpamos otro para nuestros problemas, pero no queremos ver que tenemos una responsabilidad también. Y en mi opinión, si queremos algo de la sociedad o de los otros, tenemos que ser un ejemplo. Si no quiero corrupción, no voy a robar a los demás. Si quiero sinceridad, no voy a mentir.
¿En 15 idiomas está publicada la novela?
La novela está publicada en eslovaco y este año vamos a publicarla también en la República Checa, en checo, y en Canadá en inglés. Tengo previsto traducirlo al castellano y buscar gente que me va a ayudar a publicarlo en España.
¿Y en qué proyectos estás trabajando ahora?
Actualmente estoy trabajando en muchos proyectos. Escribo para una revista Nota Bene en Eslovaquia que ayuda a la gente sin techo. Es una revista muy popular. La gente sin techo tiene la oportunidad de vender la revista en la calle. Es su trabajo y con el dinero que ganan pueden pagar sus habitaciones, medicamentos y otros gastos. Hay un grupo de muy buenos periodistas y yo escribo sobre los temas sociales, psicológicos y sobre temas de pequeñas historias de la gente. Y mi último artículo es sobre la ansiedad climática y cómo el clima afecta nuestro estado mental. También escribo para algunos portales en Eslovaquia y yo consulto cómo comunicar, escribir textos, artículos o libros. Aquí en España también me gustaría ayudar a los que quieran comunicarse de una manera más auténtica y diferente.
¿Y para cuándo te va la próxima novela?
Este libro me ha agotado mucho. Lo escribí durante 3 años en Andalucía. Quiero escribir otro libro. El tema está inspirado en la historia de mi abuela, que sobrevivió de la Segunda Guerra Mundial como una adolescente y después de la guerra tuvo que mudarse con sus padres y hermanas de Hungría a Eslovaquia. Pero los agitadores ganaron. Mi abuela con su familia terminaron en el territorio de nadie, en los Sudetes, en la República Checa, donde la vida era dura. Sufrieron mucho. Mi abuela no habló de esta parte de la historia, solo su hermana. Ella lloró y me rogó que escribiera sobre su historia para todos.
Y per acabar amb l'entrevista, on poden els i les oients encontrar el teu llibre i altres publicacions teues?
Ahora es posible comprarlo solo en Eslovaquia. Estoy feliz que mi novela se vende muy bien en las librerías eslovacas, pero es un mercado pequeño y Margareta tiene un potencial grande. La historia de Elena es muy importante y fuerte y puede inspirar otros en todo el mundo.
Ya que esta vez Prada está en Aldeo de Santa Teresa, la escritora eslovaca Petra Najová, autora del llibre Margarida Blanca. Gràcies, Petra, pel teu temps i esperem que les teues històries tinguin una gran difusió, que el missatge cal entre les lectores i lectors i servisca per a que no es repetisquen les atrocitats del passat.
Moltes gràcies per invitar-me, Lourdes.
Continuem amb la música d'Aldeu de Santa Teresa, Adeli Martínez.
Després de vora una dècada, el grup de la Ribera Alta, Leuconers, estrenarà el 18 de gener el seu primer videoclip, Allà on el vent, tema que serà el single del també primer àlbum del grup. La banda barreja melodies de països celtes i temes propis de caràcter més mediterrani amb la contundència i la pegada del rock and roll. Al seu repertori podem trobar cançons en valencià, castellà i també temes instrumentals. En la música de Leuconers, el so característic del folk irlandès, amb flauta, whistle, violí o bodhrán, s'acompanya d'instruments propis del rock com el baix elèctric o la bateria. El resultat és un directe ballable que fa la gent unir-se a la festa. L'enregistrament i producció d'Allà on el vent han sigut realitzades per Bressol Produccions amb la direcció de Toni Lucas. L'àudio ha sigut gravat en el Green Hills Studios d'Algemesí i masteritzats i barrejats en Anavi Studios de la mà d'Alicia Navarro. El videoclip està rodat en diferents localitzacions de la Ribera, com el Molló de Miramar, l'antic motor de Sant Joanet o la Xopera d'Algemesí. La lletra del tema és original i la música, també pròpia, es combina amb la peça tradicional irlandesa Cúlei Rhill.
Escampar les cendres de records. Vent, murmures plaent, Resson a la distància el que no veig. I una suau carícia vora el foc em tornarà a dur aquí jo. Els foscos carrerons de mitjanit on és obligat no dormir.
I ja per acabar, l'última secció del programa. Bona vesprada, Josep Martínez. Què ens trobarem els propers dies així en la casa? Quina és la programació?
Bona vesprada, Rosa. Sí, passé a comentar-vos les activitats que hi haurà a Carrevolta en les pròximes setmanes. En primer lloc, recordar-vos que fins al 7 de febrer podeu veure al bar l'exposició La banalitat del conflicte de Gris 00, que són dibuixos i collages, i a la sala d'exposicions l'exposició de pintures de Alma Serousi. I a partir de l'11 de febrer trobareu les fotografies de Dolors Llibert sota el títol de Miscel·lània. Per a començar el mes de febrer, dissabte 1 de febrer, a les 9:30 tindrem l'espectacle Juntes i Arrebolicades amb la participació de Mike Amona, Valentín García i Tonino Huitán. L'entrada en consumició són 6 euros. Dijous 6 de febrer continuem amb el cicle Memòria del Territori que organitzem en col·laboració amb Per l'Horta. En aquest cas tindrem la xerrada L'impacte territorial del Pla Sud en l'Horta de València a càrrec d'Ivan Portugués. Divendres 14 a les 7 projectem el documental Goodbye Mr. Marshall, del qual ja veiem en el seu moment un tràiler. És un documental de Bebe Pérez que ha estat nominat a 8 candidatures en els Goya d'enguany i en el qual participa el nostre company, el fotògraf Jordi Ferrer, que fa ja un parell d'anys que ens va deixar. I ja la setmana següent, dimecres 19 a les 19 hores presentarem el llibre Les petjades del temps de Rosa Serrano amb la participació de l'autora, de l'editora Àfrica Ramírez i de l'activista Antonio Montiel. I finalment volem comentar-vos que des de este mes de gener, cada primer dissabte de mes a les 6:30 farem uns concerts populars i educatius a càrrec de Oanes Emirkanian al violí i acompanyat per Marina Chovanyan al piano i la participació també d'altres instrumentistes de guitarra i ball flamenc. L'accés és gratuït. I vos contem els tallers que tenim a Carrevolta per este trimestre, tots els dilluns a les 7:30, conversa en anglès, en grups reduïts. La donació és de 12 euros la sessió, que és d'hora i mitja, o 40 euros al mes. Teniu més informació telefonant a Gil Meredi, que és la mestra, al telèfon 691-91-7260. Repetís, 691-91-7260. Volem comentar-vos també que el taller de tango amplia opcions i ara també hi ha classe els dilluns a les 8. A banda, continuen les ja habituals de dimecres a les 8 i dijous a les 8:30. El taller de tango que abasta tots els nivells d'iniciació, intermedi i avançat, com sempre, està conduït per Luciano Blanco. La donació és de 35 euros al mes. Podeu tenir més informació en el telèfon 657-47-36-38, repetís, 567-47-36-38, o a la web luciano-intermigtango.es. També continua un taller que ja venim realitzant els últims anys, que és els divendres a les 10 de Història del País Valencià, Llengua i Cultura. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't. Enguany farem classes de valencià i també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. El taller està impartit per Manel Pérez. És els divendres, com ja hem dit, de 10 a 11 i mitja. La donació és de 15 euros al mes. Més informació, telefonant al mateix telèfon de Carrevolta, 96-391-2335. Repetís, 96-391-2335.
I fins ací l'edició d'avui del 10 de Santa Teresa. Esperem que tot el contingut vos hagi agradat. Com començàvem el programa parlant d'aixes reivindicacions veïnals, recordar-vos una vegada més que entre totes hem de defendre la vida als barris i protegir el territori.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu! De les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
I Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot,
senyor Belix,